Paula Carreras, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
La Paula Carreras des de l'estudi de Catalunya Ràdio per inaugurar aquests arguments universals i des del confinament, Marta Ferrer, bon dia, bona hora.
Què tal, bon dia.
Com va anar l'aniversari, Marta?
Bé, molt bé. Amb menys de 6 persones i tot amb distància, mans i mascareta, però molt bé.
Vas haver de triar els importants de debò, eh?
Sí, vaig haver de fer una mica de selecció especial, però bueno, força bé, força bé.
Ho pots fer per farcicles.
Clar.
De 6 en 6.
És veritat. Ho hauria de fer així, és veritat. Doncs la setmana que ve ja faré 6 persones més i aniré fent així tot el mes.
24, no només, Marta?
24, sí, 24. Com que només. Són
home,
molts, 24.
Què vol dir molts, home, per favor?
Són més que 23, que són els que tenia.
Sí, clar, o sigui, clar, vas arrencar amb 22 el suplement, Marta.
Tu. Sí.
La Marta Ferrer i la Paula Carreras són les protagonistes dels arguments universals que avui té aquesta banda sonora. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing.
Una banda sonora que m'encanta, és l'Etta James. Aquesta banda sonora ens serveix per parlar del tema que volem parlar avui amb la Marta, que és el poder femení. El poder femení també entès en com les dones ocupen o no ocupen les esferes de poder. I per fer-ho hem convidat a l'estudi de Catalunya Ràdio a una persona que ha escrit i ha pensat sobre les dones, el poder femení, i sobretot ha pensat com feminitzar la política.
Gent Díaz, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Què tal, com estem?
Bé, molt bé, content d'estar aquí.
Amb la mascareta posada en aquest estudi, són les restriccions que tenim. A primera hora també ha vingut Ada Colau, que no li hem deixat treure la mascareta. Per tant, a les autoritats, mascareta posada també.
Ho he vist.
Tot bé, gent?
Bé, molt bé.
Tu per què vas fer el pas a la política?
Doncs vaig fer el pas a la política perquè fa 3 anys, al moment, vaig considerar que requeria de la generositat de la societat civil. Quan em van demanar d'anar a les llistes, havíem rebut l'impacte de tenir companys a l'exili i a la presó. Era molt recent l'1 d'octubre, el 20 de setembre, i vaig pensar que havíem de poder fer aquest pas a la política institucional per poder-nos defensar.
Però tu no ets militant de cap partit?
No.
I continuarà sent així, això?
Continuarà sent així.
Perquè un cop ho has vist per dins, dius, bueno, potser no, tampoc prefereixo estar fora, no?
I perquè penso que la meva participació política és molt més rica des de la meva certa distància com a independent que no pas com a militant.
Com a independent i com a dona també, perquè una de les coses que tu reflexiones en aquest llibre que has publicat ara amb Ara Llibres, que es diu Dona i Poder, és un assaig, expliquem-ho, sobre com i per què cal feminitzar la política. I expliques i remarques molt la idea de que cal una entrada massiva de les dones en la política. Per què?
De fet, vaig utilitzar aquesta cita de Maria Mercè Marçal, que parla, no, de que tots aquests valors associats universalment a les dones i que quedaven en el gueto familiar, un cop arriben al poder, si són capaces d'entrar massivament, tots aquests valors, no, de l'empatia, de la generositat, etc., es contagiaran a aquests espais de poder i, per tant, a tota la societat. El que és essencial és que l'entrada sigui massiva, perquè si entren només unes quantes, probablement doncs, la criba d'aquest sistema tal com el tenim muntat, probablement hi entraran doncs, unes dones amb una sèrie de patrons, no, que seran les privilegiades. Per tant, hi hem d'entrar totes perquè no ens canviï la política, sinó per poder-la canviar nosaltres.
I tu creus que ara mateix les dones entren a la política de manera amable o encara no?
Doncs ara mateix trobo que estem en un moment com de transició perquè les lleis ens obliguen a fer quotes paritàries i, per tant, jo no crec que amb aquesta discriminació positiva hi entrem d'una manera amable perquè ara les lleis fan que els partits ens necessitin, cosa que abans no. I, per tant, quan hi entrem, moltes de nosaltres hi entrem doncs, des de la inexpertesa, hi entrem una mica forçades perquè considerem que hi hem de ser i, per tant, fem aquest pas. Jo, a les eleccions del 21 de desembre, vaig passar de ser independent, no?, a anar de número 8. Anar de número 8 amb una llista electoral, amb opcions, no?, a governar. Per tant, ostres, això no és amable, perquè jo hi parteixo molt, molt, molt per sota de zero i, alhora, la meva responsabilitat amb el procés de participació política i també de representativitat em va fer considerar que era molt més important des de la meva inexpertesa entrar a feminitzar aquests espais que no començar a pensar que potser no estava prou preparada i amb aquesta síndrome de la impostora que ens acompanya a tots els espais de la vida.
Perquè quan parlem de feminitzar la política, exactament de què estem parlant? És a dir, perquè tu en el llibre parles molt sobre com la sensibilitat, la manera com tenim les dones d'enfrontar o d'encarar-nos a segons quines situacions, que molts cops pot coincidir amb la dels homes, però molts cops no.
De fet, l'entrada massiva el que propicia és que el lideratge també femení sigui divers, i per tant, quan jo parlo de feminitzar la política, parlo des d'aquesta concepció que hi ha una sèrie de valors que tradicionalment estan associats a les dones. Però això no vol dir que totes les dones, quan arriben al poder, actuïn de la mateixa manera, i en tot cas, el que proposo, que jo li dic feminitzar la política, però el terme més acurat i més rigorós seria despatriarcalitzar-la, que vol dir que homes o dones canviïn les dinàmiques del poder, que és, això és molt més ambiciós que només el fet que hi siguem 50-50, no? Que és canviar totes aquestes estructures i que no té tant a veure amb la quantitat com amb la qualitat.
Un dels moments que recordem teus al Parlament de Catalunya és el dia que vas explicar l'experiència amb la violència masclista que havies tingut i ho vas decidir fer públicament, no?
Les dones estem fartes, estem enfadades i amb raó. És normal que sovint vulguem venjança i no justícia, perquè també la justícia se'ns nega. Ens culpabilitza, ens qüestiona i ens estigmatitza. Vull aprofitar els meus minuts. Parlaré només del que ens passa a les dones pel fet de ser dones. I començo. Hola, me llamo Cristina Fallarás.
Doncs ho vaig fer per diverses qüestions. Era una moció sobre el negacionisme de la violència masclista i, per tant, en un moment com de regressió de drets i d'atac directe a les feministes, jo volia fer, doncs, d'alguna manera, un relat que construís aquesta sensació que la violència és estructural, que no és individual, no? I alhora també perquè molt sovint tenim una mena d'estereotip de què vol dir una víctima. I una de les coses que a mi em va passar fa 10 anys és que jo considerava que una dona que havia patit violència masclista, doncs, tenia com una sèrie de pautes, no? I, per tant, era una dona a qui el seu marit pagava de manera quotidiana, com que a mi en 9 mesos m'havien agredit físicament 2 vegades, considerava que eren coses puntuals. També pensava que era una qüestió que jo havia tingut mala sort amb aquella relació, que ell no estava exercint violència masclista, sinó que era una persona violenta, no? Jo intentava que el gènere no formés part d'aquesta equació. Però al final jo no deixava de ser una noia de 30 anys, feminista, escriptora, que arriba a les institucions. Per tant, jo no reunia cap dels requisits que en l'imaginari comú tenim de víctima de violència masclista. I em va fer el pas de, no, com un missatge a totes les dones que potser no detectaven que eren víctimes de violència masclista i que finalment es poguessin convertir en supervivents, que també existim altres maneres de ser víctima, que no reunim una sèrie de requisits i que totes som víctimes potencials, d'alguna manera, perquè formem part d'aquest sistema patriarcal.
Com ho vas superar, tu?
Doncs jo crec que una de les coses més importants per començar a superar-ho va ser adonar-me'n, com abans deia que jo en l'equació no hi ficava el gènere, va ser adonar-me'n que la meva relació no partia de la igualtat, que hi havia una discriminació, hi havia una manipulació, hi havia una diferència d'edat, i per tant, quan jo vaig entendre que el que jo havia patit no era només una relació tòxica, que també, sinó que era tota una construcció al voltant del fet de que jo era una dona jove i que reunia, no?, una sèrie de requisits que eren estructurals, més que no pas individual, vaig començar a fer el meu procés, que penso que també ha anat molt lligat a la meva participació dintre el moviment feminista i de la meva pràctica feminista. Per tant, llegir i entendre el funcionament de la violència masclista, que és, no?, sistèmica, em va fer entendre que allò que m'havia passat no era una cosa que m'hagués passat només a mi.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, xerrant amb la Jen Díaz, amb la Marta Ferrer i la Paula Carreras de Dona i Poder, és el llibre que ha publicat la Jen. Hi ha hagut un altre moment molt comentat, i jo no tinc encara una opinió molt clara sobre aquesta qüestió. M'agradaria que posem aquest tall i el comentem.
Com a conciutadana d'Igualada, si es pren aquesta decisió, aquesta mesura, és perquè estem fermament convençuts que és necessària actuar. Una abraçada molt gran als veïns i veïnes, als meus pares, al meu marit i als meus fills.
Consellera de Salut, Alba Vergés, el dia que s'anunciava el confinament perimetral d'Igualada, al principi de la pandèmia, compareixença d'una notorietat immensa en tot un país pendent del que es deia al govern i quines mesures prenien, i la consellera s'emociona, no? I hi ha un debat obert de si calia enviar aquest missatge directament de la consellera a la seva família o si no calia. I Twitter, que també ens agrada a tots remenar-hi, doncs es divideix entre uns que diuen que està molt bé que la consellera surti, s'emocioni i dediqui unes paraules a la seva família, i hi ha qui diu que no està a l'alçada del càrrec. Tu vas sortir en defensa, evidentment, a banda de que és companya de la teva formació política, en aquest cas, o de la teva llista.
Vull pensar que això és afegit, diguem-ne, i que el fet de que sigui del mateix partit polític, de la mateixa llista, i que jo pugui conèixer personalment a la consellera Vergés, no té res a veure, perquè també sóc capaç de defensar Ada Colau quan fa, no, comunicació política des de la vulnerabilitat que tenim tots. Durant molt de temps, els valors que hem associat a l'autoritat, no, i al poder han estat fortament masculinitzats, i per tant, aquells valors que cotitzen, que en parlo en el llibre, segueixen una sèrie de patrons. Què passa quan nosaltres decidim ocupar el poder, ocupar el nostre espai d'intervenció en la societat des d'un altre lloc, que a priori ningú ho entendrà? Quan jo parlo de feminitzar la política, no exigeixo ni demano que totes les dones ho facin des de la vulnerabilitat. Però el que demano és que justament des de la manera de governar o de comunicar-se que té Díaz Ayuso o Andrea Levy sigui igual de vàlida que Ada Colau o Alba Vergés, no? En realitat no demano que ens uniformem. Feminitzar la política no vol dir que totes haguem d'actuar de la mateixa manera, però que sigui igualment vàlid. Jo defenso que la vulnerabilitat és una trinxera política també, i que nosaltres hem de poder parlar també des d'aquest lloc, perquè que no ho fem quan som fora de les institucions. Per tant, no crec que n'hagi de quedar exclòs. I en tot cas, si les decisions que has de prendre... Trobaria molt més greu que la consellera Vergés, com que la seva família és a Igualada, no decideixi confinar-la per poder veure la seva família. Això és el que afectaria, no, les emocions a la teva gestió política, però la comunicació política es pot fer des d'un altre lloc.
Estem parlant de Dona i Poder, que és aquest llibre que ha escrit la gent. Ara fins ara hem parlat de com arribar al poder. L'altra qüestió és com mantenir-se en el poder. No sé si un home i una dona tenen les mateixes probabilitats de mantenir-se en el poder, si estan en igualtat de condicions en aquest sentit, o tampoc.
Doncs en aquesta legislatura hem fet una cosa molt valuosa pel futur d'aquest país en el Parlament de Catalunya, que és aprovar un pla d'igualtat que condicionarà la manera de legislar i d'entendre aquesta institució. I aquest pla d'igualtat venia acompanyat d'una diagnosi que ens deia que les dones repeteixen molt menys que els homes, no? Hi ha molts factors que poden afectar a que nosaltres no hi siguem de manera permanent, no? Que no ens instal·lem en el poder. Una és la concepció que nosaltres tenim del poder, que no és una cosa que ens pertany. Una altra és que la política crema, i per tant nosaltres hem de poder decidir, no, en quin moment tornem a casa nostra perquè estem fartes d'aquestes dinàmiques. I una altra és aquesta conciliació, no, i aquesta manera d'entendre el poder d'una determinada manera que, com que no ens representa, podem quedar-nos-hi i transformar-lo o marxar perquè ens expulsa, no? Crec que és molt important entendre quants són i quins són els motius que ens fan no quedar-nos-hi, no? Jo aposto perquè ens hem de quedar, hem d'entrar massivament i hem de transformar aquest espai, perquè que jo em cremi una determinada època de la meva vida, però després marxi, no farà cap bé a les futures generacions de dones que vulguin ocupar el poder des d'altres espais.
Dona i Poder, un llibre de la Jean Díaz que recomanem moltíssim també avui als Arguments Universals. Hem sentit la Paula Carreras. No marxi, Jean, perquè petita pantalla, sèries, tot això també és un univers que domines bastant, no? A veure, Marta, et poso una cosa que m'has d'explicar què és exactament.
Politics is about people. Politics is about people. I've met some people, okay? Real people. And I gotta tell you, a lot of them, idiots.
A veure, Marta, què ens portes avui?
Això, clar, és que jo volia aprofitar tot això que explicava ara la Jean Díaz per parlar una mica de sèries polítiques que en especial tenen dones protagonistes i que d'alguna manera jo crec que aquests últims anys també s'han convertit en una moda, i això sempre està bé celebrar-ho, perquè tenir dones protagonistes a la ficció sempre és motiu de celebració. I és veritat que hi ha sèries com, per exemple, Borgen, que la Paula l'està veient ara i tinc entès que li està agradant moltíssim.
La vaig acabar ahir.
Va tard.
Vaig 10 anys tard, però la vaig acabar ahir i estic encantadíssima.
Doncs veus, Borgen és un d'aquest exemple, però també House of Cards, per exemple, i aquestes dues són sèries que se centren en aquesta figura, sobretot des del drama, però avui vull recomanar molt ràpidament una sèrie que en comptes de fer-ho des del drama ho fa des de la comèdia i que aquestes últimes setmanes també ha estat molt d'actualitat, que és VIP, que no sé si us sona, no sé si l'heu vist.
No, jo no la conec, encara no.
Jo no l'he vista, però sí que em sona, de fet, tothom en parla superbé.
Sí, doncs és que és molt bona, realment, és molt fàcil de veure, la teniu sencera a HBO, vull dir que si no teniu més plans aquesta tarda podeu començar-la, si voleu. I és una comèdia sobre la vicepresidenta dels Estats Units, que fins fa poc doncs era una figura que era de ficció, però que ara, amb l'arribada de Kamala Harris al govern americà de la mà de Joe Biden, doncs és un personatge que s'ha convertit en real, i la gràcia de la sèrie una mica és aquest retrat, no?, que fa de la seva protagonista, que és la vicepresidenta Selina Meyer, qui interpreta molt, molt, molt bé la Julia Louis-Dreyfus, que és una de les protagonistes de Seinfeld, que potser us sona, i que jo crec que és un dels retrats de la política i dels polítics més realistes, segurament, que hem vist mai a la ficció. Jo crec que deu ser la sèrie que més s'apropa a la realitat política, perquè els seus personatges no són herois, no són genis, sinó que tot el contrari, doncs, són personatges que tenen molts problemes, que es troben amb el caos constantment, que sovint són incapaços de gestionar tots els temes que han de gestionar, i aleshores d'aquí molta part de la comèdia de la sèrie, que jo diria que d'alguna manera és una mica una mena de l'ala oeste de la Casa Blanca, però de paròdia absoluta, no? Perquè el que feia Sorkin a l'ala oeste de la Casa Blanca és presentar-nos aquesta política perfecta amb un protagonista que era un home, també, i que mai cometia cap error, i en canvi aquí no romantitza gens la política, sinó que exagera bastant la ineptitud dels seus protagonistes, sobretot per criticar el funcionament de la política nord-americana, però ja us dic que és una crítica que jo crec que podem extrapolar a molts dels polítics d'altres països.
Doncs aquesta és la proposta VIP de la Marta Ferrer, també amb la Paula Carreras i amb la Jean Díaz. Moltes gràcies, Jean, per haver-nos acompanyat aquest diumenge. Gràcies també, Marta i Paula. Ens retrobem el cap de setmana que ve.
Fins ara.
Fem una petita pausa i ara tornem per dir-vos adéu-siau.